Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Dimarts 16 de juny, avançant setmana i carregant piles perquè la Fira i Festes de Pego comença este divendres 19 de juny. De fet, d'això en parlarem demà. Avui, però, tenim altres titulars que repassem ja amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego aposta per les xarxes de suport per ajudar a les famílies amb membres amb TEA. Esta vesprada a les 6:30 a la Biblioteca Pública Municipal hi haurà una xerrada titulada "Del diagnòstic a l'acompanyament, com les xarxes de suport transformen l'experiència de les famílies amb TEA". Els diagnòstics d'autisme estan creixent a un ritme accelerat a tot el món, especialment però a Occident. La taxa de prevalència fa 5 anys s'estimava per baix de l'1%. Avui a Espanya es calcula que quasi s'ha doblat. Pego demana un gest solidari a les entitats festeres, esportives, socials i culturals del poble perquè donen vida. La cita és dilluns 22 de juny, primera setmana sencera de la Fira i Festes de Pego. Des de les 5 i fins a les 8:30 a la Biblioteca Municipal hi haurà dues unitats del Centre de Transfusió per a facilitar la donació de sang. Cada 10 socis d'una entitat o associació del poble que dona eixe dia, el col·lectiu rebrà un pernil, segons ha avançat l'alcalde Enrique Molla.
No només les entitats festeres, qualsevol associació cultural, esportiva. L'any passat, per exemple, l'associació Esperança del Càncer també van ser des que van vindre. O sigui, qualsevol associació que n'hi hagi en el poble, nosaltres estem a bé a regalar-los un pernil si venen com a mínim 10 membres. No? I si en venen 20, doncs 2 pernils. I si en venen 30, 3 pernils.
Els hospitals de Dénia, Doctor Balmis i La Fe reforcen la formació dels seus equips per a optimitzar la donació i el trasplantament d'òrgans. Especialistes dels tres centres participen per primera vegada en una jornada sobre tècniques avançades de preservació i extracció d'òrgans. La formació busca millorar la seguretat, l'autonomia i l'eficiència dels equips sanitaris implicats en els processos de donació i trasplantament d'òrgans. Ramaderia, pesca i productes que simplifiquen la cuina diària a debat en les jornades de sobirania alimentària de Pego Viu. La nova cita és este dijous 18 de juny a les 6:30 de la vesprada a la sala Estellers de la Biblioteca Pública Municipal. És l'última jornada abans de l'estiu en la que poder comprovar que a la Marina Alta ho tenim tot.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
El diagnòstic de l'autisme o trastorn de l'espectre autista està creixent a un ritme accelerat a tot el món, especialment augmenta a Occident. Un increment que es dona en tots els rangs d'edat, tot i que els casos més elevats es donen entre menors d'edat perquè s'està més atent al seu desenvolupament. Les veus expertes consideren que l'autisme es manifesta abans de complir els 2 anys. La mitjana de diagnòstic està entre els 5 i els 6 anys, de fet, i el pic de prevalença arriba al voltant dels 15 anys. Fa només 5 anys enrere s'estimava que en el conjunt de la població la taxa de prevalença estava per baix de l'1%. A dia d'avui es calcula que està a prop de doblar-se aquesta taxa. A l'estat espanyol, les estadístiques oficials referides a la taxa de TEA, que és com es coneixen les inicials de trastorn de l'espectre autista, en l'etapa escolar el que mostren és un clar creixement durant els últims 15 anys. Per exemple, en el curs 2011-2012 la taxa era del 0,16% entre l'alumnat no universitari, el que implica menys d'un cas cada 600 estudiants. En el curs 2017-2018 la taxa era del 0,41%. I en el curs 2023-2024, l'últim del que hi ha dades, aquesta taxa ha arribat al 0,95%, el que es tradueix en un cas per cada 105 alumnes i suposa un increment respecte al curs anterior d'un 17,7%. Aquesta realitat provoca que cada vegada siguin més les famílies amb algun membre amb TEA, famílies que senten que necessiten ajuda externa per afrontar la nova realitat. Una demanda que han recollit des de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego, l'Atzúbia i les Valls i que es tradueix en una conferència encaminada a donar eines per a millorar el dia a dia, com apunta la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Pego, Merche Volta.
Sorgeix d'una demanda d'algunes famílies que tenen este cas des de casa i entonces nosaltres, pues mira, des de serveis socials, l'educadora social, com toquem tots aquests casos i totes aquestes coses, ens donem compte també de que cada volta n'hi ha més casos i és una problemàtica que està molt vigent i va en augment.
L'increment de casos es deu, entre altres factors, a una ampliació dels criteris diagnòstics, a una millor comprensió de la diversitat dins l'espectre autista i a una major sensibilització dels professionals i de la societat en general, tot i que segueixen existint reptes en la detecció que es puga identificar d'una manera precoç, contribuint així a poder començar un tractament primerenc i donant un millor suport i més recursos a les famílies que necessiten d'esta ajuda per a poder portar una vida plena, segons afirma l'educadora social de la Mancomunitat, Raquel Nadal.
Este sobrediagnòstic que és esdevingut per diverses causes, com per exemple que ara disposem de moltes més ferramentes, n'hi ha molt més coneixement sobre esta malaltia, aleshores fa que també n'hi hagi més diagnòstics dels que n'hi havia fa uns anys enrere. Per exemple, a l'any i mig, als 18 mesos, hi ha una revisió per al bebè i ahí és quan fan les primeres preguntes sobre un possible TEA, no? Que vull dir que és algo que ara està molt en el punt de mira i que per tant fa que també n'hi hagi més diagnòstics i puguen ser tratats a temps i donar-los les ferramentes que necessiten, els suports i els recursos que necessiten per a poder portar una vida completament plena i com una altra persona, no? Que no es senten juzgats, que no es senten diferents.
I l'objectiu del diagnòstic a l'acompanyament, com les xarxes de suport transformen l'experiència de les famílies amb TEA, és sobretot guiar a les famílies amb fills o filles amb trastorn de l'espectre autista per ajudar-los en un primer moment a passar l'etapa de transició que va des de la detecció d'una conducta diferent al diagnòstic, segons apunta Merche Volta.
La xerrada d'esta vesprà va principalment dirigida a les famílies que tenen xiquets, xiquetes o casos de TEA dins de la família, perquè és per ajudar-los a, diguem, al dol, a passar el pas este. Des de que tu comences a veure que tens un familiar que té una conducta diferent, que no saps el que serà, no saps fins que te ho diagnostiquen, quan ja el diuen, sí, este xiquet, esta xiqueta, esta persona té TEA. Passa un temps, durant aquest temps la família no està tranquil·la, ja no està bé, però és que quan li ho asseguren o li diuen ja el que té, després quan ve el diagnòstic, és pitjor encara. Bueno, per un costat ja saps que el tens, però per l'altre està l'estigma. Això encara moltes famílies ho tenen un poc estigmatitzat. No saben com actuar davant d'aquesta situació nova que s'ha sobrevingut. Moltes vegades s'intenta tapar també, perquè encara és tabú i què diran i no saben com actuar. Entonces la xerrada d'esta vespre va dirigida sobretot a les famílies que ja ho tenen diagnosticat, a les famílies que pensen que a lo millor ho poden tindre o que tenen interès perquè tenen algun familiar o algun conegut que podria ser, acompanyar-les i ensenyar-les com tenen que actuar, on poden anar, on poden acudir a demanar pues, ajuda i assessorament.
De fet, l'objectiu d'esta conferència és donar consells, com hem dit, facilitar recursos i orientació per a entendre millor la nova realitat i poder gestionar-la d'una manera més pausada. La conferència, que estarà impartida per Carolina Tomé, neuropsicòloga infantil de Neural Kids, que és un centre especialitzat en neurodesenvolupament infantil i amb qui s'ha coordinat la Mancomunitat per a organitzar esta activitat. Una activitat dirigida no només a les famílies, sinó també a personal docent i sanitari i oberta a totes aquelles persones interessades en la matèria. La cita, recordem, és esta vesprada a les 6:30 a la Biblioteca Pública Municipal.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
Pego sempre ha sigut un poble solidari i, de fet, estem en el rànquing dels pobles que més donem a la província d'Alacant. És el que explica l'alcalde Enrique Moll en relació a la col·lecta solidària que tindrà lloc el proper dilluns 22 de juny. El primer dia de la setmana sencera de la Fira i Festes de Pego per encetar d'una manera solidària este període tan important per al municipi. I donar sang és donar vida, també és el que apunta Enrique Moll, i actualment és necessari aquesta donació, atenent que la sang no es pot fabricar, que l'única manera d'aconseguir sang és a través de les donacions altruistes de persones solidàries. En aquest cas, la marató de sang que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal dilluns 22 de juny està dirigida sobretot a les entitats festeres, però també a les associacions culturals, socials, esportives del poble, per a que encaren les festes d'una manera molt solidària, com explica l'alcalde.
Pego sempre ha sigut un poble solidari, estem en el rànquing dels pobles que més donacions per ràtio de persones tenen en la província d'Alacant, i va néixer una iniciativa a través de la tercera o quarta edició, a través que és, se n'han fet, actualment ja en fem una per al mig any de Moros i una altra per a les festes patronals, una iniciativa de la Regidoria de Sanitat, junten el Centre de Donació de Sang d'Alacant, perquè al final el que trobem és que donar sang és donar vida, és necessari, fa falta, i el que volem és involucrar a les entitats festeres per a que donen, i que n'hi hagi nous donants, no? Perquè el que n'hi ha que fer també és una cantera, perquè el que dona la primera volta continua donant, la fidelitat del donant és molt important, i és, la veritat és que és una realitat, però necessitem gent nova, no? La mitja d'edat del donant està per damunt dels 45 anys i cal dir que a partir dels 18 ja es pot donar, o sigui, tenim que fomentar que la gent més jove pugui entrar. I és una manera d'incentivar, pues, fent una donació per part de l'Ajuntament a les entitats festeres. Cada 10 membres que vagin a donar d'una entitat festera, siguin moros, siguin falles, siguin associacions esportives, siga qualsevol associació, pues, l'Ajuntament té bé en regalar-los un pernil per a que se'l puguin menjar en aquestes festes.
I justament sobre això, recordem que donar sang és una forma de fer voluntariat i tindre un impacte real en altres persones, perquè quan una persona dona sang contribueix a salvar fins a 3 vides, perquè la bossa de la transfusió es divideix en 3 components: hematies, que són els glòbuls rojos, plasma i plaquetes, que es transfondrien a cada pacient en funció de les seues necessitats. Els components de la sang caduquen i per això és molt important que cada dia hi hagi persones donants. Les hematies tenen una durada de 42 dies, les plaquetes només de 5 o 7 dies i el plasma es pot congelar fins a 3 anys. A més, ens asseguren des de la regidoria de Sanitat, en aquest cas la regidora Mercè Volta, que és un recurs vital per a moltes persones, perquè es calcula que una de cada 5 persones necessitarà sang o components sanguinis al llarg de la seva vida.
És important perquè n'hi ha escassetat de sang. Tenim falta de sang. Els hospitals necessiten, jo sé, de casos que s'han donat que s'han tingut que decidir a qui li posen la sang, a quin pacient li posen la sang, perquè no en tenim prou i tens que valorar. I això és molt trist. Com ha dit Enrique, Pego és un poble donant, però també havia arribat un moment que ens havíem estancat un poc i les necessitats estan augmentant. Entonces, la idea de començar les festes en un acte de solidaritat i d'ajuda a tots nosaltres, perquè qualsevol la podem necessitar, doncs pensem que és una bona idea. I una crida, perquè venen festes, crides a la gent, tots estan moguts i és més fàcil que acudisquen que en una millor una setmana que no passa res, de ser més normal de l'any.
Els hospitals de la Comunitat Valenciana necessiten entre 650 i 700 donacions de sang diàries per a garantir l'atenció als pacients, cobrir intervencions quirúrgiques, urgències i tractaments principalment oncològics. Per tant, quan es dona sang, no només s'està contribuint a aquesta salvació de vides d'altres persones, sinó que en certa manera també, com és un acte voluntari i solidari, el que fa és que qui dona se senta bé, perquè forma part d'una causa, com dèiem, solidària.
Cal recordar també que el passat diumenge va ser el dia del donant de sang. Les estadístiques diuen que en Espanya en l'any passat van haure quasi 1.200.000 donants de sang, una fidelitat, però també les associacions i els hospitals diuen que realment a Espanya faria falta quasi el triple de donants per a cobrir totes les necessitats de sang que n'hi ha. Cal dir que en homes es poden donar fins a 5 o 6 voltes a l'any, en dones fins a 4 voltes, i la veritat és que això salva vides.
I ara, en comptes de donació de sang, parlem de donació i trasplantament d'òrgans, perquè els hospitals universitaris de la Fe de València, General Doctor Balmis d'Alacant i l'Hospital de Dénia, han celebrat per primera vegada una jornada de formació interdepartamental destinada a donar suport o a reforçar, millor dit, la capacitació dels professionals implicats en els processos d'extracció i preservació d'òrgans per a el seu trasplantament. La iniciativa es va celebrar a l'Hospital General Universitari Dr. Balmis d'Alacant i ha estat centrada en les tècniques de canulació vascular abdominal en donants d'òrgans en situacions de mort encefàlica, un procediment que és fonamental per a garantir l'adequada conservació dels òrgans i afavorir l'èxit dels trasplantaments, segons ha assenyalat la responsable del Servei d'Anestèsia i coordinadora de trasplantaments de l'Hospital de Dénia, Luisa Rivera.
Para poder hacer la extracción del órgano necesitamos poner unas cánulas en las arterias para poder sacar la sangre del donante y sustituirla por un líquido que llamamos de preservación. Y de esta manera podemos ganar tiempo hasta el implante para conservar el órgano. Entonces necesitamos unificar esta técnica.
I justament durant aquesta sessió inaugural, Luisa Rivera presentava els nous escenaris en donació d'òrgans i ha destacat la importància de trencar paradigmes i seguir informant la ciutadania per avançar en aquest camp. I al llarg de la jornada, les persones participants, els professionals participants, han aprofundit en els fonaments de la preservació renal, un aspecte clau en l'èxit del trasplantament. S'han abordat conceptes fisiològics essencials com les solucions de perfusió més adequades i els procediments d'envasat i transport d'òrgans. Així mateix han desenvolupat un bloc centrat en l'anatomia quirúrgica i la tècnica de canulació abdominal on els especialistes han analitzat en detall la configuració vascular i les maniobres necessàries per a la correcta realització d'aquest procediment que, com hem dit, és essencial. Un dels aspectes més destacats d'esta trobada ha sigut el seu enfocament multidisciplinar. En la formació han participat professionals de nefrologia, anestesiologia, cirurgia hepàtica, toràfica i cardiovascular, també farmàcia hospitalària i infermeria especialitzada, el que ha permès oferir una visió integral del procés de donació i trasplantament, fomentant una coordinació més eficaç entre els equips. La jornada també ha abordat qüestions clau com la sincronització en l'extracció multiorgànica i la gestió de donants pulmonars i cardíacs en mort encefàlica. Els ponents han destacat que una correcta coordinació resulta determinant per optimitzar els temps i garantir la viabilitat dels òrgans. Des de la coordinació de trasplantaments dels tres hospitals s'ha incidit en que aquest tipus d'iniciatives formatives contribueixen a millorar la seguretat, però també l'autonomia dels professionals i reforçar l'eficiència dels equips sanitaris. La celebració d'esta primera jornada conjunta consolida a més la col·laboració entre centres de referència en trasplantaments a la Comunitat Valenciana i afavorix l'intercanvi de coneixements i experiències entre professionals altament especialitzats.
Els informatius a Ràdio Pego.
Pego Viu tanca este dijous les jornades de sobirania alimentària per a descansar el que és l'estiu. La nova cita amb a la Marina Alta Ho Tenim Tot tracta sectors que fins ara no havien parlat, com són el ramader i el pesquer. Dijous 18 de juny a les 6:30 de la vesprada s'asseuen a la taula per la sobirania alimentària Fran Panella, que és ramader, Amadeu Ros, que és pescador, i que són, per tant, sectors que es troben afectats d'una manera o de l'altra per les polítiques europees i també espanyola. És el que recorda la secretària de Pego Viu, Maria José Sala. En la taula també s'asseurà Jaume Mora, que és fundador i conseller delegat de Penya Labs, que al febrer d'enguany, de 2026, va llançar una línia de 4 productes que busquen simplificar la cuina diària utilitzant com a base ingredients de la Marina Alta com la garrofa o l'ametla. I això és el que ens explica sobre esta jornada que tindrà lloc dijous, Maria José Sala.
Este dijous, 18 de juny, tindrem una nova jornada de sobirania alimentària. Continuem parlant del sector primari, però en este cas de ramaderia en Fran Panella i de pesca en Amadeu, sectors que també es troben afectats per les polítiques europees i espanyoles. A més, contarem amb Jaume, de la Penya Labs, que ens parlarà de la seva iniciativa en productes de garrofa. Farem tindre també un representant del sector de l'apicultura, però no ha pogut ser. Però, de totes maneres, farem comptar amb apicultors en alguna de les pròximes jornades. La del dijous serà l'última abans de l'estiu, però a partir de setembre continuarem amb noves jornades, tallers i debats. Us esperem el dijous a tots a la Biblioteca Carme Alemany a les 6:30. fins dijous.
Esta nova cita amb les jornades de sobirania alimentària presenta, per tant, una nova oportunitat per conèixer més de prop els reptes dels sectors primaris i també el paper clau de la sobirania alimentària al nostre territori, segons ens recorden des de Pego Viu. I pel que fa a la previsió meteorològica, avui calor i bastant, perquè tindrem el sol pràcticament brillant tota la jornada i quan s'amague el cel continuarà ras. Temperatures avui que estan entre els 21 graus que hem tingut esta passada nit i arribaran als 33 en les hores de màxima calor. El vent esta vesprada nit estarà encalmat i fins a aquest moment bufarà fluix de component sud-est. Per a demà dimecres, la nit i les primeres hores del dia tindrem intervals de núvols alts. Després, a partir del migdia, aquests núvols es desfaran i tindrem el cel ras el que resta de dimecres. Temperatures molt semblants a les d'avui, 21 graus de mínima, 32 de màxima i el vent bufarà fluix de component variable. Fins ací l'informatiu d'avui dimarts 16 de juny. Moltes gràcies per estar ahí acompanyant-nos cada dia i desitgem que acabeu de passar una molt, molt bona jornada. Ens retrobem demà a la 100.8 de l'FM. Ràdio Pego. Adéu.